Fem ara un breu repàs de la temperatura. Tenim 22 graus a Manacor, 23 a Santa Eulària de Riu i també 23 a Ciutadella. Arribem així a les 10 i 4 minuts del vespre. Comença el programa Som Balears, que acabeu de passar molt bona nit.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La setmana passada varen començar a parlar dels templaris. Varen veure què era el temple i com va participar en la conquesta de Mallorca. Però van explicar com va sorgir la singular ordre del temple, quines foren les seves causes, com es justifica la presència del temple a la península Ibèrica i, més concretament, la seva participació a la conquesta de Mallorca amb en Jaume I, quin grau de participació tingueren a la conquesta i, sobretot, quines van ser després les seves arrels a Mallorca. Mos varen quedar molt de temes pendents perquè, com vos vàrem explicar la setmana passada, Mallorca és un dels indrets europeus on hi ha més vestigis del temple. I n'hi ha molts que els podeu veure simplement passejant pel carrer de ciutat. Mos ho contarà avui en Tomeu Bestart, les 10 i 5 minuts. Benvinguts a Som Balears.
A IB3 Ràdio comença Som Balears. Amb Tomeu Maura.
Les 10 i 5 minuts, ja dit Tomeu, bon vespre, que simplement passejant per ciutat, pel casc antic, trobarem vestigis de la presència del temple.
Efectivament.
I grossos, a més.
Principalment, el que era la seu de Sant Comanda, de la comanda de Mallorca, que és el temple, encara li dèiem, encara conservem el topònim, del temple, que era aquella porta fortificada que ja parlàvem la setmana passada, que era Gomara.
Que està a la plaça després de la Paia.
Ah, sí, efectivament.
I ara volen trobar aquella porta, crec que hi ha fotografies, i si passejant per allà la veureu fàcilment, que és la bonera sorda principal del temple. En parlarem avui i també tenim aquí un dels retaules més importants del món en quant a vestigis templaris.
És únic. Crec que és únic en tot el món que se conserva, que sàpiga que és de sorda del temple.
Don Damià Tomàs, bon vespre.
Bon vespre.
I avui què? Com continuarà?
Avui desvetllam el secret del temple.
I quina hora? Bé, ja m'ho dirà després. No m'ho digui ara. Jo sempre espero se contarella amb molta d'ànsia. Margalida Capellà, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Avui la Margalida mos inaugura, mos estrena una secció nova, i és que la Margalida cada setmana acabarà el programa fent-mos una miqueta de recordatori d'unes obres que són cimera de la nostra cultura popular, que són la rondalla mallorquines, Margalida.
Sí, la rondalla mallorquines.
I avui en quina començam? Quina encetam?
Avui començam amb un trosset que se diu Sa Contesa Sense Braços.
Serà el final del programa. Sí, som en Gual, bon vespre.
Bon vespre.
Parlant de carrers, de quin carrer és avui?
Pues avui, la veritat, he tirat pel carrer del mig, com que vol trotxerrar vol dels templers i del Sant Greal, pues jo m'he anat per les bardisses i he cercat carrers que serrassin de cavalls, de cavallers i de cavalleria.
En qualsevol cas, aquests són els temes que vos proposam avui en el nostre sumari.
Programa 71 de Som Balears i continuem parlant dels cavallers del temple, ja que la setmana passada només varen gratar la superfície. La contarella d'avui voldrà damunt d'una de les grans llegendes o mites d'aquests religiosos guerrers, el Sant Greal. Estarà amagat a Mallorca? Oh, vini amagat! En Damià Tomàs mos donarà la resposta. Na Gemma Càrdenas, des de ses Pitius, es mos xerrarà d'una espècie autòctona eivissenca. I tranquils, no és en Pocholo, és escà eivissenc. Menorca! Menorca! A veure amb què mos sorprendrà avui en Joan Pons. I la secció de carrers se podria dir que mos ha fugit esconí, perquè xerrarem de cavalls i de cabres, un programa de lo més zoològic. Comença Som Balears.
Ja sabeu que prop va ser participar amb nosaltres en aquest programa mitjançant les nostres xarxes socials.
El compte de Twitter és @sombaleas, el hashtag d'avui és Ordes d'Estemple, i el compte de correu és sombaleas@ib3radio.com.
Quina era l'estructura d'Estemple a Mallorca? Quina va ser la seva jurisdicció senyorial? què va passar quan se va acabar a tot arreu per ordre del rei de França en el suport dels papes, ordres templaris. Vora contar-me ara. Anem al nostre tema de la setmana, templaris a Mallorca, assentament i també final de la seva etapa.
A IB3 en ràdio som Balears, amb Tomeu Maura.
Tomeu, no fa un poc de recordatori d'allò que contàrem la setmana passada, com s'estableix l'ordre dels temples a Illa?
Efectivament.
Ja vam contar que era una ordre de monjos militars, sí. També feien tasques militars, però, i vam contar també que van arribar amb el rei en Jaume a la conquesta de Mallorca, però com se van establir després?
Clar, vam parlar de que va venir, hi havia aquí les dues parts de l'ordre del temple, la part militar, que s'acabem amb el rei en Jaume, que actua sobretot a Terra Santa, és aquell exèrcit que està a Terra Santa, que cuida pels Jocs Sants, i llavors hi ha aquesta ordre, que és un número molt més grossa, i que no és tan militar, és més administrativa, que és l'ordre del temple, que s'estableix a partir de donacions arreu de tota Europa, i que té una sèrie de propietats, que són les que van anar de bon treuen els dobbers i la matèria primera per dur cap a Terra Santa i financiar tota la labor bèl·lica d'allà, no? Clar, quan se conquesta Mallorca, se retira aquesta part del temple militar i ve la part administrativa. Perquè m'ordonem una idea en el repartiment, a l'ordre del temple, què és el que té? Quines propietats han de pensar que a l'ordre del temple ve en la part reial, en la part del rei, que hi ha els altres porcioners, el bisbe de Barcelona, el comte d'Empúries, etc. No? I a Palma, el que és el terme municipal de Palma, té 6 alqueries i un rafal. A Llucmajor té 7 alqueries. A Algaida, 3 alqueries i 9 rafals. I així podrien continuar Montuïri, 6 alqueries, Petra, Campanet, Inca, Soia, i sobretot, a part de tot això, aquestes finques disseminades, possessió d'alqueries i rafals, hi ha una gran porció de territori que és pràcticament tot Pollença i tot el que se deia muntanya, que és totes les muntanyes que envolten Lluc.
Això demostra la importància que tenien els templers a la conquesta de Mallorca i la importància que tenien pel rei en Jaume, que ja hem parlat que era un rei amb un sentiment religiós molt, molt profund.
És a dir, el temple, malgrat que està a la porció real, se converteix en un senyor feudal molt important de la nou regne de Mallorca. No? Fent càlculs, Julián García de la Torre, que va fer la tesina sobre l'ordre del temple, diu que una dotzeava part de la porció real era del temple. No?
Uf!
Llavors, dins Palma, del que és d'Immorades, tenia 12 cases només en el barri de l'Almudaines. Llavors, 380 cases més. 4 forns, 54 obradors, que eren plantes baixes, tendes per entendre'ns, no? O sigui, té un potencial molt fort.
Això explica, salvant distàncies, que quan el rei de França va decidir en seu suport papal acabar en l'ordre del temple, era, com ho explicaves tu la setmana passada, era més un tema econòmic. Clar. I era més un tema de destrucció del poder econòmic que havia agafat el temple.
Efectivament. I això és així, no? I a més, el que passa, a part de lo que tu dius d'econòmic, ja abans de que el temple perdi tot el territori de Terra Santa, ja comencen els problemes. A Mallorca, sobretot, després de la mort d'en Jaume I, 1276, comença a haver problemes per la jurisdicció senyorial. Què vull dir amb això? Que el Val Real, que és el representant del rei pels temes administratius, se sent superior en el balde de la cúria del temple, perquè en realitat feudalment és així, perquè el temple rep les coses del rei, no les té en Balou Franc, i per tant en canvi el temple, que és un ordre internacional, sí que se considera que el balde de la cúria del temple, que sol ser un sergent o un cavaller que s'estableix a la comanda del temple de Palma, consideren que són independents. I a la documentació d'aquests anys, de 1275 fins a 1308, que és quan desapareix o s'arresten, queden arrestats a Palma, hi ha conflictes constantment a l'hora de per les competències. Uns diuen, sobretot això passa a Pollença i a Muntanya, el que és tota aquesta comarca, i sobretot perquè, per exemple, encara a Pollença hi ha el Calvari, on se fan totes aquestes representacions de Setmana Santa. Allò, a l'època medieval, se deia el Puig de les Forques, perquè els templers, com a senyors feudals, deien que tenien dret a forca, cosa que estava prohibida pel rei. El rei no deixava, en els privilegis i franqueses de Mallorca, no deixava executar en els senyors feudals. En canvi, el temple, que se considera un senyor feudal tant a Mallorca com a França com a els Pirineus, consideraven que sí. I aquestes coses, i a l'hora de recaptar també els tributs, de les proporcions de tots els impots, creen conflictivitat. Per tant, això m'ho ajuda a entendre el que tu deies, de que quan a 1307 ja el rei Felip el Vell de França, el 13 de juny de 1307, ell ordena, primer fa venir en el gran mestre, en Jacques de Molay, en tota la seva estat major, en per tot Terra Santa, estan a Xipre, i els fa venir a França. I ells obeixen, van a veure el rei, i quan són tots a França, tots a estat major, el vespre, aquest vespre, el 13 de juny, els fa arrestar a tots. I a partir d'aquí, a França, incauta tots els béns. Si, no, si hem vist que a Mallorca tenien béns, a França, si ara poguéssim veure un mapa, era brutal, no? I això, evidentment, el papa, tu ho has dit abans, en sovistiplau del papa, sí, però perquè també l'obliga. En Climent V hem de pensar que és un senyor major, que té un absolut respecte pel temple, però sí que sabeu, si ara tinguéssim
forçat.
Temps... Forçat. Sí, hi ha tota una xarxa d'intrigues. Se prepara el tema molt abans del dia 13 de juny famós. Se prepara a través dels funcionaris reals tota una sèrie d'acusacions falses. Hi ha uns estudis estupendos sobre el tema. I, per tant, se té tot... La gent queda ben engrunada, per entendre'ns.
I en la clau és la confiscació dels béns. Aquesta és la clau.
I que també, per suposat, i que també, però, que el temple s'està convertint en un estat dins de l'estat, en una competència de competència, valga la redundància, enfront del poder real, i això tampoc agrada. I, evidentment, quan en Felipe el que fa llavors de França és escriu una carta en els reis dels seus voltants, entre ells en el rei de Mallorca, en el rei d'Aragó, en el rei de Castella, en el rei de Portugal, diguent-li, escoltau, aquests senyors, els templers, són unes persones deslleials, hi ha una sèrie d'acusacions molt fortes contra ells, des de la màgia negra, sodomia, que si havien renunciat a Crist, bueno, una sèrie d'acusacions molt fortes, i en Jaume II de Mallorca, en aquell moment ja hi ha en Jaume II de Mallorca, li contesten al rei, que diu, m'estranya, i a la carta el que ve és exaltar el paper i estar a favor
dels templers de Mallorca.
Què passa? Que la situació internacional s'embruta de cada vegada, com ja he dit, estava tot molt ben pensat, el papa de cada vegada està més engrunat, a més, el rei de França fa una sèrie d'interrogatoris molt bèsties amb tècniques de tortura, moren inclús bastant de cavallers templaris, i fan una sèrie d'interrogatoris amb una sèrie de preguntes que se van repetint per tot el territori, amb preguntes molt bèsties, i en el final hi ha una sèrie de cavallers que accepten, després de torturar-los, accepten totes les acusacions, no? A partir d'aquí el procés se convoca el Concili de Vienne en el desfinat de França, i això ja en 1311, perquè mos facem una idea, en 1307 hi ha les detencions, i 1311, 4 anys més tard, hi ha el Concili de Vienne, i un any després els Vox in Excels, és una burla del papa, en aquest concili hi ha en Ramon Llull, per exemple, i són convocats tots els reis de la cristiandat, cosa que és de Mallorca no hi va, perquè no se vol banyar. En aquest moment, a Vox in Excels, 1312, és quan el papa aboleix l'ordre del temple. A partir d'aquí, els béns són traspassats, bàsicament, estic parlant de tota Europa, a l'ordre de Sant Joan. L'ordre de Sant Joan és l'ordre germana, ordre militar, germana del temple, eh? Que aquesta sí que perviurà i fins al dia d'avui encara existeix. Què passa a Mallorca? Tornem a Mallorca. A Mallorca, 1307 han detingut a França, però a Mallorca estan un any després, perquè han dit que en Jaume II els té per a protegir,
sí, sí.
Però també en el mateix temps, en Jaume II i el seu conseller saben que, caram, totes aquestes alqueries i els rafals, tots aquests obradors i cases de Palma, i no només això, També en el Conflent, Pescar de Mallorca, tot el Rosselló, que també una casa del Mas Déu, una casa potentíssima, també és un caramel pel rei, no? I finalment, 1308, perquè també el papa aquí, en el moment que el papa està a favor del rei de França, també forcen els altres reis, aquí la documentació no està molt clara. Hi ha autors que diuen que va haver detencions i que inclús va haver execucions. Jo m'estranya molt, perquè hem de pensar que a Mallorca, després de la conquesta, el que venen aquí, el que hi ha a Mallorca és normalment un comanador, que sí que és un cavaller. Aquests comanadors solen rotar per totes les comandes de la Corona d'Aragó, estan dos o tres anys
a cada lloc
i van rotant. Per tant, a 1308, quan s'hi ha de detenció, el normal és que hi hagi el comanador i tot l'altre, un batle a Pollença, que sol ser un sergent, és a dir, no és un cavaller ja, és com un funcionari, i la resta són cofrares, són, diríem, en terminologia moderna, podríem dir que eren simpatitzants, o gent contractada. Per tant, a molta gent no podrien... No és el mateix que França, que ja tots estan major, que venen tots els cavallers, que són els militars, de veure, no? El que sembla és que va passar, perquè si en Villanueva, per Jaime de Villanueva, se treu, no sabem molt bé de on, que diu que sí, que va haver inclús degollacions, de templers, malignos, tal, parla molt malament d'ells, però el que sembla segur és que no va haver una suspensió de l'ordre, se'ls van incautar béns, que se'ls va quedar el rei, i això sí que queda documentació, i llavors, a 1309, arriba designat pel papa l'inquisidor, per entendre'l-mos, que és un franciscà, en Joan Burgundi, mallorquí, per cert, i ve, i sabem que té tot l'interrogatori aquell que ha elaborat el papat per tota Europa, per anar fent interrogatoris a tots els membres del temple, ve en l'interrogatori, però... desgraciadament aquest interrogatori no l'han trobat mai. Han trobat les preguntes, però no l'han trobat emplenat, per entendre'ns. En tot cas, què passa a Mallorca? A Mallorca, en el final, s'arriba un concordat entre el rei Sancho de Mallorca, en soc el comanador de Sant Joan, de l'Orde de Sant Joan, és en Arnau de Soler, 1314, i arriben un concordat després de molt, perquè el rei no vol donar tots els béns a sort de Sant Joan, se vol quedar ell.
Clar.
I en el final el que passa a Mallorca és que gairebé tots, he dit gairebé no tots, una part important de les propietats del temple passen a sort de Sant Joan, i una altra part, no tan gran, se'ls queda
al rei,
que les distribueix en superfeudades a mallorquins no normals i corrents, per entendre'ls.
Les 21 minuts, continuem parlant dels templers i continuem parlant de les arrels que han deixat a Mallorca i a bon prou trobar aquests vestigis. Fem una aturada per la publicitat i continuem aquí a Som Balears.
A IB3 en ràdio, Som Balears, amb Tomeu Maura.
Lo haces también que me derrito.
Este verano derrítete en Disneyland París. Vive tus vacaciones más Frozen cantando con la reina Elsa, la princesa Anna y Olaf. Reserva hasta el 9 de julio y ahora todo es gratis para los menores de 12 años. Ven a Disneyland París. Reserva en el 902-300-600 o en el Com Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Televisió és líder d'informació. Enguany hem aconseguit la millor xifra històrica d'audiència, millorant un 20% els resultats de l'any passat. Més de 900.000 persones han vist els nostres programes. A Balears, la informació, la divulgació, la proximitat i l'entreteniment són a IB3. Gràcies per aquests 10 anys junts.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Som Balears, IB3 Ràdio.
Anem a canviar una miqueta de tema, després tornarem en els templers les seves arrels, allò que podem trobar per ciutat, però Gemma, bon vespre. Avui mos parles una cosa que no crec que tingui massa que veure en els templers, és que hi ha vist sang.
No, avui no, perquè a Eivissa no tenim templers, així que avui us parlaré d'escau qui soy Vicenc o Podenco i Vicenco, com es coneix en castellà, i popularment, que segons fons de l'Institut d'Estudis Eivissencs, és un ca amb una raça canina autòctona d'Eivissa. És un ca que s'usa principalment per la caça de conills i l'estàndard oficial és de 1930. També es coneix amb altres noms, com ca mallorquí o ca balear. És un nom que sempre està rodejat de polèmica. És 1930, la Real Societat Central de Fomento de les Races Canines d'Espanya decidí formalitzar el nom com ca eivissenc. El ca eivissenc té un cap molt llarg i estret, el crani és bastant allargat, les orelles són més bé rectes, amb els ulls petits i oblicus i de colors normalment clars, el nas també és de color carn, el color del cas blanc i roig, a vegades també blanc i lleonat, encara que sol variar una miqueta. Solen tenir un pes que oscil·la entre els 20 i els 24 quilos. Els canges que es crien a Eivissa i a Formentera són d'estatura més baixa que per exemple, poden trobar a Mallorca. Sobre els orígens, segurament es van introduir pels fenicis, que es deveren dur d'Egipte. Aquesta és la hipòtesi que està més acceptada. És una de les races més antigues del món. Possiblement els fenicis la varen dur i descend dels cans dels faraons. És una raça que gràcies a la nostra insularitat s'ha conservat molt pura. El ca eivissenc, que és un ca de caça, com hem dit, és un animal molt rústic, molt resistent, que pot suportar moltes hores de treball. Normalment es sol utilitzar per caçar en colles de 4 o 5 cadelles, normalment femenines, ja que el mascle es considera que molesta per la caça, aunque també és un bon caçador. Segons els caçadors d'Eivissa, hi ha dues varietats de cascans, un de pèl llis i un altre amb pèl més dur. A Formentera solen trobar més escans de pèl dur. A Eivissa s'ha estès per tot arreu, en aquest cas un ambaixador per molts de països, és el nostre nom. La raça se va introduir a la península Ibèrica, a molts jocs, gràcies a la caça. Per exemple, hi ha societats de ca eivissenc als Estats Units, també a Alemanya, fins a Àustria, Holanda, entre altres països.
Gemma, segueix.
Antigament els pallessos només en tenien dos o tres, ara solen tenir camades molt, molt grosses, i antigament se solien alimentar de garroves i figues. Fins i tot hi ha una anècdota que conta que no se poden usar cans eivissencs per les carreres de les canòdroms perquè van d'un ca eivissenc i li va sortir aquest instinte de caça i va anar corregant cap a conill aquest que posen i el va atacar i es va rompre les cames i ja no van voler usar mai més un ca eivissenc.
Ens contaven també bastard que el ca eivissenc, curiosament, és molt apreciat als Estats Units, Romeu.
Sí, sí, moltíssim. És que hi ha moltes associacions de ca eivissenc als Estats Units.
Quan sigui ben a prop. Gemma, molta gràcia, una ferrada.
Bon vespre.
Jo hi van negoci, eh? No sé vosaltres, jo hi van negoci.
Adéu, bon vespre.
Adéu, bon vespre. Adéu. Joan Pons, Menorca, bon vespre.
Bon vespre.
Continuació, tu sí que m'has parlat de templers. Continuació dels templers, perquè els templers ja vos van contar la setmana passada que sí que tenen moltes vestigis a Menorca. Continua, Joan.
Sí, exactament. El que farem aquesta setmana serà un poc acabar de donar les conclusions de l'estudi d'en Lola Carbonell, historiadora aquesta, que és qui més destaca la feina d'en Jaume I com a conquistador cristià de Menorca i no el seu nen no fos tercer. Principalment, ell ho destaca perquè diu que els datos fidedignes de la conquista de Menorca en referència al rei Jaume I troben referències directes a les ordres templàries i hospitalàries i es troben, ella fa referència als documents com el llibre desfet i el llibre del repartiment, i fa una crítica ella diu nous estudiosos de la història de Menorca de finals del segle XVIII i principis del XIX que ella en presterma tergiversen inclús perquè atribueixen el mèrit com fins ara s'havia atribuït seguint ell així una veu bastant discordant en el fos tercer el que ella considera un mèrit del seu avi en Jaume I. Sí que dona diu que té una bona base científica i exhaustiva la feina d'en Cosme Perpal, que evidentment va rastrejar pràcticament tot l'arxiu de la Corona de Dragó en referència a Menorca, tot el poc que hi podria trobar en referència a la conquista de Menorca, i la crítica més directa la fa a la corrent historicista que representen en el segle XIX Germán Ramis i Ramis, concretament en Joan Ramis i Ramis, que era un dels més il·lustres menorquins d'aquella època, i que va escriure el poema La Alonciada, o Conquista de Menorca, per el rei Don Alfonso III d'Aragón. I el que fa és aquesta crítica, perquè aquest Joan Ramis i Ramis es va directament va donar per entès el que era que la conquista de Menorca es devia només en Alfons III, i el que diu ell és que posen les bases perquè d'allà en endavant, del segle XIX fins ara, fins al XXI, només se dona importància en Alfons III, i tots els historiadors cerquin la relació en Alfons III, o donin per tancat el tema inclús. I ella, amb el seu article, el que vol avançar és la importància de regnat d'en Jaume I en referència a Menorca, i ja per acabar, les conclusions que mostreu és que no només en Jaume I va arribar a Menorca per fer un pacte de vassallatge, també van comentar la setmana passada que és una cosa que es coneix molt poc, que és que els serraïns menorquins van pactar amb els serraïns mallorquins, vull dir que la història té bastant d'interès, sinó que en Jaume III, ella mos diu que va acudir fins a 3 vegades personalment a Menorca per consolidar el que era el seu domini real de Silla, el 1231, 1268 i 1269. A més, això ho van comentar la setmana passada, ofereix diferents recompenses als cavallers templaris que van apoyar, van fer costat la seva conquista de Menorca, i també a les ordres religioses, com és evidentment la del temple. I ella es reafirma sobretot en el llibre de repartiment de València. Diu que allà es fa constar no només els nous territoris conquistats de Balears, com per exemple a Mallorca es fa constar el repartiment de Mallorca, sinó que en el llibre de repartiment de València en Jaume I aprofita i tots de forma paulatina tant els territoris conquistats de València com a Balears es reparteix. I evidentment dins aquest context hi entra Menorca per l'època, o sigui, cronològicament. Per tant, el que ens aporta en Lola Carbonell amb aquest article, la conclusió final és, evidentment, que ella diu que aquí se li veu l'autèntica conquista en Jaume I, i en tot cas en Alfons III i en Jaume II de Mallorca, que són successors d'aquesta nova constitució cultural i demogràfica i institucional que dona en Jaume I a Menorca, i que aquesta documentació es troba en el llibre del repartiment de València, el que suposa un gir de 180 graus per la historiografia menorquina.
Joan, una ferrada, la setmana que ve sigui igual. Continuem ara parlant amb en Tomeu Bestar, però arriba el moment d'escoltar la segona part del Sainet que mos elabora cada setmana en Damià Tomàs. Templers a Mallorca. Tenim una paraula seleccionada d'aquest Sainet, després en Damià la mos explicarà. Damià.
Els templers a Mallorca, segona part. Capítol 2, el tresor del temple, per Damià Tomàs. Mos trobam a dijous, dia 12 d'octubre de 1307. Després d'un viatge de 4 dies carregat de París, la comitiva que protegeix en el cavaller templer, vingut de terres genguadocianes, arriba a Medina, Mallorca. Damià i Margalida són dos dels pocs paisans que formen l'expedició. La caravana ha entrat a la fortalesa per la porta de Gomara. Després d'unes breus oracions dins la capella del castell dels templers, per arribar a Sants i Estalvis, han sortit per la porta de la plaça, la que dona l'interior de Medina. Manades desfetes i bolic en mà, cap a Can Xis com en caient.
Perdoneu. Perdoneu. Bé, en Valent, no vagis tan tropell que no et pots seguir, que saps on vas.
I pot més, pot manco. I he preguntat al soldat de portes i m'han dit que al final d'aquest carrer hi ha una porta a la murada que li diuen al Mundi. Justo allà, és on sorda, ha llogat la casa del teu germà.
Poc a poc. La xisca cunyada me va dir que romanien de vora la porta de Gabella, on es cobra l'impost en els qui mercadegen en sal.
Tu deixa'm fer que porta al Mundi a porta de Gabella és lo mateix. Mira, i allò que no és la xisca nostra?
Si fa. Ua, bon dia, xisca.
Què és? Cap com aquesta. Però si són en Damià i na Margalida, siau benvinguts. Vaig una sorpresa que s'endurà en Xisco. No vos esperaven. Passau, passau, i reposareu un pot del camí. En Xisco no se pot torbar gaire. Ha pegat un bot en escau per amanar quatre feines en els esclaus.
I ara per on li pega?
Idò, fa una reforma a la iglesia de Santa Eulàlia. No està massa lluny d'aquí. I que Margalida, Què trobes de Ciutat de Mallorca?
I no pot trobar res, llevat de ses morades, encara no han vist res.
Vaig a un fossar que tenen, han passat per davant d'una porta on una gentada en carros plen de verdures esperaven per entrar.
Això és la porta de Sant Antoni. Cada de matí, molt de pagesos fan cova per entrar a vendre fruites i hortalisses.
Si tots els hortalans han de passar per allà, els fan passar per lloc estret, eh?
No, dona. Aquesta només és una de les moltes portes que té la murada. Jutsu aquí baix n'hi ha una altra, la d'escamp. Més en el nord, passada na pintada, també hi ha...
Però bueno, qui ha vengut? Hola, germaneta. Hola, Damià, si heu ben arribats.
Hem vengut per roman de prop de valtros.
Ara ja veig que heu vengut en la comitiva del visitant.
Sí, hem vingut en sa lloc tinent de Pollença, que ja mos ha trobat una casa.
A la fi m'has escoltat. Per aquí ens falta gent en sa teva experiència.
M'ha dit que està dins la partida Temple, però no sabem on és això.
És aquí prop, és en el raval del temple. Aquest lloc està molt vinclat a la lògia dels Picapredés. Es troba entre els convents franciscans, la fortalesa de Gomara i l'església de Santa Eulàlia, on ara hi fem feina.
Que sou moltes lògies.
Si fa, ja ho veuràs cadascuna a quelcom mitjans de la façana i té posada una senya de pertinença.
En Damià diu que estem en perill.
Si no esteu molt cansat del viatge, més tard m'aniré a fer una volteta per banda sol i... Què has dit?
Que estem en perill.
Qui està en perill?
Nosaltres. Bé, no sé si exactament són nosaltres. Vull dir que et sort que està en perill. I potser també ser lògies.
Tu m'has vengut només per trobar feina, Bergant. A veure què passa.
Un parany i un tresor,
d'acord. Però qui vos ho ha dit?
Un colom.
L'Esperit Sant?
Un colom missatger.
Ah.
Llavors va arribar el visitant qui ha alertat de tota la trama en els templers, pollencins i alcorians.
Però això és una barbaritat. Els cavallers templers són les persones més justes, gran defensor de la fe de Crist i de sa lloc de Jerusalem que hi ha damunt sa terra.
Defensors de sa fe i de sa justícia, pot ser, però ara que els infidels han ocupat Terra Santa i tenen poques feines i manco, trametreiro més.
Cunyada, no diguis sacrilegis.
Espera. Pot ser tingui raó el que acaba de dir na Margalida. Els templers han passat de ser una orde militaritzada a una organització religiosa molt rica i poderosa i amb molt de cabal. El tresor dels templers, el visitant, la comitiva.
Ara! En part han vengut per no perdre de vista les maniobres de l'estranger.
Quan ha volgut arribar fins aquí és perquè encara els du de munta i pensa que Gomara és el millor lloc.
Han d'estar a la guait. Pot se l'amagarà aquí, vall de l'església.
No ho crec. Et xerra de tapar la porta de Gomara i d'ampliar l'oratori. Llavors hi haurà massa gent col·letjant.
I que me'n diu de sort, eh? I d'aquell petit cementari del costat?
Allò són tombes d'infidels. Si el temple ha de créixer, serà el primer que trauran. Espera, ja ho tenc. Les galeries subterrànies.
Què?
Gomara és com un moble corcat. Tots són galeries i amagatalls. Ja servien per amagatzemar part del botí de la conquesta.
Ara, aquí l'amagarà, a les galeries subterrànies.
Poc a poc, valents. Durant aquests 4 dies del camí, ve que l'he talaiat de prop en el visitant i no he vist que duguer massa equipatge.
I si es tracta d'un tresor espiritual o poc voluminós? Per exemple, una copa, un calze...
Et sang real.
I si es tresor et la paraula de Déu i ses claus per preservar l'ordre de cavalleria?
Què?
I si tot plegat no són més que fantasies? Ara no veus que si l'ordre està en perill, l'estranger pot ser el seu reorganitzador o el preservador per a futures generacions?
L'endemà, divendres, dia 13 d'octubre, el gran mestre del temple, Jacques de Molay, i 138 germans foren detinguts per rei Felip de França. Tots acabaren ajusticiats o a la foguera, donant jocs a maledicions, llegendes i mites que han fet córrer rius de tinta i les més estranyes contarelles.
Me tens intrigat, Damià, perquè entre els tresors dels jueus i el sant real dels templaris aquí a Mallorca tenim
un tresor amagat.
Un tresor amagat que
qual sortirà qualque dia.
Hauríem d'enviar en Xiscon cercar l'home si el trobam i sortim de pobres, perquè...
Ja està, ja sabem a qui li toca acabar.
Escolta, Damià, gabella. Què és una gabella?
I té molt de significats. Gabella,
D'entrada seria igual en mallorquí que en castellà, no? He ensumat un poc per aquí i per allà i sembla que prové de la paraula cabala. Però no em sou massa a casa perquè jo no som filòleg i ho he dit per quedar bé. Au, ja ho he dit. Bé, Gabella està molt relacionat amb impots, tant directes com indirectes, però sobretot amb productes de primera necessitat. Per exemple, tenint la gabella de la sal, que és el més conegut. A l'avió, la sal era un article tan necessari com avui una gelera. Vos sona la paraula salari o paraula assalariat? Au, idò. Bé, seguirem amb això. També s'aplicava la gabella en el vi, a l'oli, en el blat, per exemple, i en molts altres productes. També s'aplicava en llocs i estances on s'emmagatzemaven aquests productes que també rebien aquest qualificatiu. En la gabella rebia tothom, bé, ja m'enteneu. Vull dir que la pagava tothom, com ara, més o manco. Bé, si ho voleu un poc més esmicolat o rogat, la paraula gabella vendria a ser com ara imposts. El que passa és que ara mos han tornat més culs i sembla que tenim més vocabulari i que també mos agrada més embuar la troca, vaja. També algun dia algú en poder, en persuasió, des dels poderós, degué pensar que si li canviaves nom, així podria despistar la penya. M'apens, vaja. Vist així, el mot no té secrets. Hi ha gabella directa i gabella indirecta, tal com també avui hi ha imposts directes i imposts indirectes. Com ho veus?
Això d'imposts me sona malament.
Bé, i doncs, l'impost indirecte abans era la gabella proaccisis, és a dir, una tassa sobre productes de primera necessitat. Quines coses que passaven al segle XIV, però és mentida. Aquestes coses no passen avui en dia. O sembla que tot va igual o pitjor, en gabella o sense. Bé, ja ho deixarem. La Wikipedia també, que he mirat un poc, perquè ara està molt de moda això d'anar a la Wikipedia, diu així d'un impost indirecte, o d'un... No, millor dit, d'un impost directe. Primer anirem en aquests. Els impostos directes inclouen l'impost sobre la renta de les persones físiques, l'impost de societat, l'impost de renta de les empreses, l'impost de patrimoni, l'impost d'associacions, donacions, etc. En resum, també hi ha una altra cosa. Dins d'aquest punt de vista, bé, hi puc anar de comptes. Pot ser que, per entendre bé el que vol dir gabella, només li han de canviar el nom. I li han de dir impots. O viceversa, ja tenia la seu plena d'aus, vaja.
Les 10 i 41 minuts, publicitat, i continuem parlant de sorda del temple.
Som Balears. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Hija, lo haces tan bien que me derrito.
Este verano derrítete en Disneyland París. Vive tus vacaciones más frozen cantando con la reina Elsa, la princesa Anna y Olaf. Reserva hasta el 9 de julio y ahora todo es gratis para los menores de 12 años. Ven a Disneyland París. Reserva en el 902-300-600 o en el Com Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Radio. La radio autonómica de las Islas Baleares. A IB3 Ràdio, Som Balears, amb Tomeu Maura.
En el Seinà, Tomeu, en Damià ha tocat un dels temes que envolten la mitologia del temple, que fossin grans de sang real. S'han dit moltes coses, la literatura està estibada de fantasies relacionades amb el temple. Què hi ha de veritat? Si és que hi ha res de veritat.
Poca cosa. El temple, el problema... Bueno, el problema. El que va passar és que, com deien el Seinat, sobretot en el cas de França, el que hem parlat abans de l'Estat Major, no, sobretot el gran mestre, en Jacques de Molay, va ser cremat allà a l'Ile de la Cité, davant tothom, i ell, en el moment que l'executaven, va fer una maledicció que va dir que ni el papa ni el rei acabarien en vida abans d'acabar l'any, serien morts. I, curiosament, va passar això. Això ja és una forma de començar aquesta aura de misteri, de profecia, no? Que això se va incrementar molt més a Europa. Ja va, hi ha hagut tota una sèrie de dites sobre els templers en contra d'ells, veus més que un templer, això és una cosa comuna a Alemanya, a França, a Anglaterra, o sigui, ja se van crear aquesta mala fama, en certa manera. Però en el segle XVIII, sobretot a Anglaterra, quan en el sorgiment de les societats secretes, en el tema de la il·lustració, i, ja dic, les societats secretes...
La maçoneria?
Sí, la maçoneria, i no només la maçoneria, perquè la maçoneria també no és, és un concepte bastant ampli, van pels seus rituals, sobretot pel seu ritual, no pel seu contingut, evidentment, sí que prenen formes del temple, no? I a més, un dels templaris, no? La capa blanca, l'espasa, i a més creen tota una... s'elabora tota una literatura que a més, molt... com amb molt de conceptes molt mesclats, no? En què, bé, mesclats en la maçoneria, en el tema dels constructors, i si els hi comencen a atribuir coses completament falses, no? Què passa? Que això, en el, sobretot en el món protestant, per entendre el món, anglosaxó, nòrdic, on la maçoneria és un fet pues, molt, està molt desenvolupat, és el més normal del món, encara avui en dia, trobar associacions o que s'autodenominen ordres del temple i que simplement pues, són com a, venen a ser com unes associacions socials de, per fer activitat social, per fer sopars, per fer actes benèfics i que tenen el seu gran mestre. Però clar, tot això llavors, això és la part que se pot tangible, que pots veure, no? Llavors també hi ha tota la part literària que per ser breus dirien Código da Vinci, no? Que si diuen que si el temple tenia sang real, perquè com estaven, te'n recordes que parlaven la setmana passada del temple de les cavallerisses i tal, no? I que si allà trobaren picant picant, trobaren la cerca de l'Alians. Clar, això fa un desbarat.
Que l'Alians és la copa del bon Jesús des de Reixó Pau.
Efectivament. I que si Xinon, que si se'n van anar aquell vespre famós dels 13, se'n van anar cap allà i agafaren una barca i se n'anaren cap a Escòcia i llavors cap a Amèrica. O sigui, hi ha 30.000 teories... que hi ha tota una literatura numerosíssima, que és una literatura fantàstica i que és molt entretenguda, però que històricament no té cap fonament.
Jo, des del coneixement, voldria fer-te dues preguntes. Sí. Si també té res que veure en el priorat de Sió, que si és templer o és càtar, i després la segona pregunta, si té res que veure en l'Orde de Malta.
No, bueno, l'Orde de Malta és l'Orde de Sant Joan, això sí. L'Orde de Sant Joan ja he dit que era l'Orde germana de l'Orde del Temple, bàsicament, encara que el temple se funda un poquet abans, la de Sant Joan també és contemporània, i són els que llavors seran els cavallers de Malta, que a Mallorca té una llarga tradició dins la noblesa, i que, vull dir, hi ha hagut tres mallorquins que han estat grans mestres de l'ordre en els jardins històrics. Això ja demostra la importància i com el mallorquí ha estat involucrat dins l'ordre. Això sí. I encara avui en dia l'ordre de Malta té Sant Joan de Malta de Vola Sallonja, té la seva seu, la seva iglesia, i ja se reuneixen. I vull dir que és un ordre reconeguda per Vaticà, té l'ambaixada i té ambaixador en el Vaticà, té ambaixador a Espanya, vull dir, és un ordre militar quasi amb estat propi, no? Això sí, llavors el que has dit de lo de Sion, tot això està dins la literatura aquesta fantàstica, que és entretengudíssima, però ja dic, no té cap fonament de cap tipus.
Però té que veure en sos templers o en sos càtars?
No, els càtars no tenen res que veure en sos templers. És més, si un dia un templer s'hagués trobat un càtar, segurament li hagués tirat el cap. Perquè, vamos, no tenen res que, absolutament res que veure. Sí que tenen una cosa en comú, que és que tenen un final tràgic.
Sí, tots van morir cremats.
Però no tenen res que veure, ni tampoc en els franciscans. De vegades s'ha dit que els franciscans espirituals, no. El que hi havia por és que els franciscans espirituals, que anaven també molt pobres vestits, fossin com fos pescates, però no té res que veure en tot.
El priorat de Sió és mitologia.
Clar.
El que te deia abans, que mos queden 3 minuts i això sí que vull que si en tot sàpiga molt ràpidament, on poden trobar vestigis del temple?
Aquí la gent és important que sàpiga que tenim aquí quan la desamortització a l'Orde de Malta, precisament en el segle XIX, principis, se desamortitza el temple, el que és el recinte del temple, se buida de tot allò, i la capella del temple, que és una joia, és neogòtica, però el primer tram és original, és una de les arquitectures més antigues que tenim a Mallorca. Lleven un retaule barroc i a darrere, per això se va conservar, a darrere trobaren el retaule medieval de l'època dels templaris.
És una joia, és un tesor.
Gràcies a la Societat Arqueològica Lul·liana, que en aquells moments ja estàvem...
Aquest retaule exactament on està?
Ara mateix aquest retaule està en el Museu de Mallorca, dipositat allà, de la Societat Arqueològica Lul·liana, i està dipositat en el Museu de Mallorca. I és un retaule de principis del segle XIII, on hi ha representat Sant Bernat. És la representació més antiga que hi ha en el món de Sant Bernat de Claravall. I és l'únic retaule que hi ha documentat que hagi estat de sobre del temple. I és una de les... Quan un va al Museu de Mallorca i entra a la sala de pintura gòtica, el primer que se troba és aquest retaule.
Valor?
No té valor. O sigui, és...
No ho demanava per res.
No. Llavors, ja he dit que a la capella, entrant a la capella del temple, tanta sàtria davant, on hi ha enterraments, se tenen documentat enterrament de cavallers templaris, com a les dues capelles laterals, que tenen com un aire romànic, on hi ha les arquivoltes, hi ha tota una sèrie d'escuts de comanadors mallorquins templaris. Però mallorquins, que van ser comanadors a Mallorca. Llavors hi ha una peça molt interessant també, que està a la capella de Santa Margalida, el que era l'antic hospital militar, on allà hi ha la tomba d'en Guillem de Torrella, i està vestit, aquest senyor era cofrare del temple, és a dir, no era cavaller profès per entendre'ns molt, però sí que era, i tenia molt de parents en el temple, les Torrelles, i quan s'enterra en el sarcòfag de pedra, se fa enterrar, se fa representar en tota la vestimenta de cavaller templari, que també és de les poquíssimes representacions escultòriques que hi ha a Europa. Si jo ara, de memòria, Santa Maria de Sirga, en el nord d'Espanya, allà també hi ha un representant d'un templaris, i qualque per Alemanya, ja, per mi hi ha un... Però, i la tomba del temple de Londres, i no queda... No, també és una joia. Llavors també tenim la creu del temple que se va trobar a Bernissa, al Cudi, que avui en dia se conserva en el Museu Militar de Sant Carles. I llavors, a la cova de Sant Martí del Cudi, que té una sèrie, hi ha un retaule del segle XVII de Sant Jordi molt guapo, un de Sant Martí de Remija Caubet, però hi ha un altar molt antic amb unes flors de lis que segurament també són, hem de recordar que el cos Sant Martí estava a la cúria del temple, no?
Ja veus, tots els vestigis que tenim a Mallorca que són moltíssims. Bueno, anem a parlar de carrers. En Xisco veiem els parla de cavallers, de cavalls i d'altres circumstàncies semblants.
La setmana passada varen començar a xerrar d'ells, dels cavallers templers, la primera orde guerrera de la cristiandat. Com ja mos va ensenyar Antomeu Bestart, aquí a Mallorca, més concretament a Palma, varen deixar la seva petjada. De fet, és un del lloc d'Europa on hi ha més proves del seu pas. Però com que jo sempre ja fal el que vull, avui vos xerraré de cavalls, de cavallers i de cavalleria. Començarem per la plaça de Cavalleria, que està molt a prop de l'avinguda Jaume III i que està envoltada per el carrer de l'Ermità i del carrer de Can Cavalleria. Originalment, això vol dir si fa no fa, a l'any 1745, ja se'n té constància d'ella, però només diuen que servia per posar quatre cotxeres. Anys més tard, part d'ella serviria com a arxiu de l'antic institut de previsió. Just a de vora hi ha, com ja vos he dit, el carrer de Cavalleria, antic carrer de Can Cavalleria. El seu nom ve d'una família de Saragossa que hi vivia. El primer des que se té memòria és en el segle XV, és en Martín de la Cavalleria i de la Cabra. Poques bromes, eh? I ara me sap greu, però li he de donar pas a la Gemma després de xerrar de cabres, però ja que ella ha xerrat de cans, Gemma, tot teu.
On està? Doncs aquesta nit parlaré del carrer Josep Maria Cuadrado, que està dedicat a Josep Maria Cuadrado i Nieto, que fou un historiador, escritor i publicista menorquí, tot i que mai va residir a Eivissa, sí fou molt important la seva aportació com a historiador, tant per Eivissa com a la resta de les nostres illes. Aquest carrer es troba molt a prop d'Esport de Vila, a una de les zones més comercials i una de les zones més antigues, però de la part més nova de Silla. Josep Maria Cuadrado i Nieto destaca per ser un dels fundadors de la revista La Palma, que fos iniciadora de la renaixença literària a Mallorca. També fou arxiver de l'Arxiu Històric de Mallorca, càrrec que va ocupar fins a la seva jubilació l'any 1895. El seu càrrec d'arxiver li va permetre dur a terme investigacions de caràcter històric i arqueològic i d'aquesta manera col·laborant sobre inicial de Pau Piferrer i Fàbregas, Recuerdos i Bellesa d'Espanya, de la qual redactar els volums que es refereixen a les nostres illes. Doncs la seva aportació més important se centra en la història de Mallorca en diverses obres amb les quals s'utilitza per primera vegada una gran quantitat de documentació inèdita, estreta segurament per la seva funció com a arxiver. Quasi 50 anys més tard, de la primogènia redacció, Cuadrado va refer el text i li va posar el títol d'Illes Balears i li donar una visió de conjunt de les altres illes, en aquest joc a Eivissa una d'elles. Els 13 documents referits a les Pitiuses van ser transcrits i són sobretot els 3 de la catedral d'Eivissa, llevat de 3 que es refereixen a fulls volàtils que li va donar un canotge de Silla. Fan referència a aspectes molt diversos de Silla Menor, com l'acusació de les Pitiuses a Guillem de Montgrí, entre altres. S'obra ha estat refeta moltes vegades reeditada, i aquesta importància d'enquadrar la història, per aquesta raó es dedica un carrer a aquest historiador tan important a les Illes Balears. I ara donen en pas de Manuel, tenen Joan, bon vespre.
Bon vespre, gràcies Gemma. I gràcies també, Xisco. Avui ratllarem del santuari de la Mare Déu del Toro, de Es Mercadal, i ratllant d'aquest santuari, com a edifici que és vinculat amb el tema urbanístic de Menorca, concretament per la seva vinculació a la Verge Maria, i com van ratllar la setmana passada, i també que haurem de ratllar avui, en la Menorca Templària, concretament en Jaume I. El Toro, com sabem, és la petita, però muntanya més alta que tenim a Menorca, i deu aquest santuari dedicat a la Verge Maria a poc més després de la conquista cristiana de 1287. En però ja tenim documentada una bula de 1291 que menciona una possessió dels frades mercenaris que estaven situats a Menorca com Santa Maria de Podio de Toro. En però es suposa que el topònim del Toro, concretament, és inclús anterior a la conquista cristiana. Hi ha una llarga llegenda darrere el tema de molt coneguda Menorca, el nom que té el Toro i si se li deu la toponímia o no. Com sabem, sempre la toponímia amaga unes llegendes que després tenim que veure en la documentació si se'n veu o no, que li deguin aquest nom a la història o a la mitologia. En prou, el que sí que sabem és que tenim notícies d'aquesta iglesia de Mare del Toro durant l'edat mitjana, encara que són molt poques i estan molt fragmentades. Sabem que el santuari que té un puesto de peregrinació, ja que es troba a la muntanya més alta, i allà on, és allà on descansaven aquests peregrins quan anaven a passejar. Els frares agustins el van ocupar el 1595, i en aquesta època la muntanya també tenia un interès militar bastant important, i el governador va ordenar construir una planta quadrada, que encara existeix, i unes murades que ja no hi són. Els frares la van reformar i la van ampliar com a iglesia i feguent unes altres dependències, unes obres que es van prolongar fins entrats en el segle XVII. I finalment, tenim que destacar, la llei de desamortització de 1835 va obligar en aquests frares agustins a deixar el convent. I, ja el darrer, el 1936, en la Guerra Civil, l'iglesia va ser saquejada i profanada. Però un pagès va salvar l'imatge de la Verge Maria, que va ser amagada i que la va amagar de vall terra dins una àmfora. I sabem que gràcies a aquest pagès que es diu que la va salvar, l'imatge encara està conservada gràcies a que va permanecer a Vallterra entre 1936 i 1939. I donant pas a en Xisco que mos acabi de contar.
Gràcies Joan i gràcies Gemma. Seguint xerrant del carrer Cavalleria, dir-vos que comencen el carrer de la Concepció i acaben el carrer del Jardí Botànic, o al revés. I just en aquell cap de cantó, entre Concepció i Cavalleria, hi havia un oratori del Sant Sepulcre. Qui sap si tindria qualque relació amb el temple? Jo no l'he cercada. Ben que digui la relació, ha sortit per casualitat. Un altre carrer és el dels Cavallers, però que no el trobareu pel lloc. Però si vol dir que ara rep el nom d'Estudi General, segur que sí. Comencen el carrer del Palau Real i acaben el carrer de Sant Roc. Res a veure amb en Dwayne Johnson, la Roca. I encara que hi havia un altre carrer anomenat dels Cavalls, que existia a l'any 1795, no ha resistit el pas del temps, ja que no hi ha cap anotació posterior. Sí, ja sé que hi ha com a mínim un altre carrer en Cavaller, concretament d'Esfelt. Però avui acabar amb un altre carrer que és en el mateix temps, nom i professió. El carrer Mateu Enric Lledó. No ho veus? El nom està clar. Mateu Enric Lledó. I la professió? Mem, col li deis voltres a la persona que posa rejilla. Idò, Enric Lledó. Sí, ja ho sé, és molt dolent. Millor que partesqui passejar per el carrer de Palma.
Val més perquè ha estat realment, Xisco, terrible, terrible.
La medicació.
Sí. L'has deixada i com veig la tona esperant. Com va dir en el començament del programa, a partir d'ara, cada setmana, vos deixarem amb un fragment d'una de les obres populars que són cimera de la nostra cultura, que són les rondades mallorquines. Cada setmana, en la Margalida de Capellà, m'ho encontrarà una estona, un trosset d'una d'elles. Vos deixarem i d'on aquesta rondada, m'ho tornem a trobar, si ho vol, la setmana que ve, per parlar dels patis de Mallorca, un tema realment interessant.
Se conta sense braços. Sant Lotona, com se veu sense rosari, en lloc d'aturar-se de resar, va prendre sa fua més forta i llavors sí que deia arreu i contava en sos dits. El senyorot, a qui cuidar a fer estró, se treu s'espasa i li taia els braços fins als colzos. S'Angelet no conta pus en sos dits perquè no en tenia. Duia els comptes de cap i li veien els morrets que s'arremenaven ben de pressa. Els pare nostres i les ave maries li brollaven rebent d'escò i se n'anaven cap al cel com a fletxes brunint. El senyorot, ben que no hi tenia res que fer amb aquella lotona, que tot quan t'hi posaria perdria, fugir corrents més que de pressa, fent flamada i flastomant. Ella quedà tota solina dins aquell bosc, i passaren dies, i més dies, i setmanes, i mesos, i anys, i allà vivia de ses herbetes i de sa mica de fruita que podia bastar en ses dents. Quan no tenia més roba que sa que duia damunt, arribà a anar mig despullada.
Betres en